11 i 9 del matí, des de l'estudi Ramon Barnils de Cugat.cat. Ja ho sabeu, cada dilluns el que fem és parlar de futbol. Parlem d'esports en tertúlia esportiva amb el cap de futbol de Mundo Deportivo, Jesús Galindo. Molt bon dia, com
bon
estàs?
Dia.
Amb en Raül Gales, tècnic de so del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Com estàs, Raül?
Hola, què tal?
Amb en Sergi Alemany avui, director del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Què tal?
Molt bon dia, Sergio, de nou.
I esperant que arribi per aquí l'amic Josep Maria Félez, esperant que arribi i que arribi puntual per poder parlar una miqueta de futbol.
No, puntual no arriba.
No, puntual, no, però el més puntual possible, millor.
Vale. I donem aquests 15 minuts de cortesia, però que en ràdio més val que no existeixin massa, que no els pronunciem.
Exacte.
Avui en principi l'esperàvem, crec que a partir de la setmana vinent, però ja sí. Ens va anunciar, Jesús, que ja no ens acompanyarà el que queda de programació fins al 18 de juliol, però vaja, avui, si no hi ha cap imprevist, esperem que el Josep Maria s'incorpori a aquesta tertúlia.
En tot cas, si us sembla, comencem avui no parlant del Mundial, sinó d'altres notícies que són, pel punt de vista català, també molt, molt importants, i és que el Llagostera és de segona, i jo sé que esteu contents, eh? Home, ja estimat del Nàstic, però
sí,
sé però, que esteu contents.
Però jo, ja s'ho acabem apuntar una mica la setmana passada, que, a veure, amb tots els meus respectes al Llagostera, l'afició del Llagostera, el club, a la ciutat, amb tots els meus respectes, jo crec que per jugar a segona divisió A i així s'ha d'exigir uns mínims. El camp, jo no he vist les imatges, no les he vist, però per el que he sentit, a veure, el camp sí que l'he vist, el camp és lamentable per segona A, és lamentable per segona A, l'afició, alguns s'agafaven samarretes a l'equip contrari quan ha de tirar fores de banda. Clar, és evident que ja no podran jugar, que tindran que traslladar-se i així, però té que haver-hi un mínim de condicions, jo trobo, per... i no sé si el Llagostera la reuneix, ojalà la reuneixi, però em fa dubtar.
Hi ha molta feina ara pel Llagostera.
Moltíssima.
Per fer després d'aquest ascens, i la diferència, Jesús, ja t'ho puc ben dir, ha estat abismal entre el que es va viure el partit entre el Llagostera i el Nàstic i el que es va viure ahir a la feixa llarga entre l'Hospitalet i el Leganés. La diferència és que ahir acaba el partit al municipal de la feixa llarga de l'Hospitalet i l'afició del Leganés aplaudeix l'afició de l'Hospitalet. Aquests d'Hospi, Hospi, des del mateix terreny de joc, des de la gespa. En canvi, les imatges que ens deixa el partit del Llagostera Nàstic...
Unes cometes, de més, perquè van guanyar. Si haguessin perdut, ja hauríem vist que la reacció hauria sigut...
Sí, perquè havien guanyat, però aquí també, clar, parlem d'un equip de Madrid amb un equip català, sí. En l'altra banda parlem de dos equips catalans, i el que no pot ser és que veiem aquestes imatges a l'acabar el partit, lamentables, però ja durant el partit, l'afició del Llagostera, com sempre, no podem posar tothom dins del mateix sac, però vaja, sí que bona part, amb una actitud pèssima, des de l'afició fins també passant per les banquetes, el partit pràcticament no es podia jugar ja a la segona part de la pròrroga quan tot anava a favor del Llagostera amb aquest 3-1. D'aquestes formes no es pot anar. Vaja, el Llagostera s'endú la victòria i el Nàstic es queda a les portes, però veient el partit, abans el Sergio deia, estem contents evidentment perquè puja un equip català, però si el Nàstic va tenir una actitud molt més bona que el Llagostera, aquí doncs potser ens ho hem de fer mirar, i alguns veient el partit hauríem preferit que fos el Nàstic qui fes el gol final, el 3-2, que hagués donat l'ascens. Per part meva, content perquè pugi qualsevol dels dos.
Raül?
Poca cosa a dir, la veritat. Bé, content perquè posi el Llagostera, però sí, és evident que tenen molta feina. De fet, es parlava de que podien jugar a Montilivi.
Montilivi, sí.
Però és que tampoc puc afegir gaire res més.
Veurem, en tot cas, com serà la temporada vinent. Tenim el Llagostera a segona A i, d'altra banda, de segona a primera divisió, a la Liga LFP, tenim el Xavi Ferrer, que ha aconseguit que el Córdoba aconsegueixi pujar a primera després de guanyar les Palmes. O sigui que déu-n'hi-do també un altre equip que torna a primera, i a més amb un vell conegut que jugarà com a entrenador a la Lliga. No s'ha seguit una mica la temporada del Córdoba i del Xapi al capdavant d'aquest equip.
El Xapi ha sigut l'últim terç de la temporada, ha sigut, i des de luego va ser un revulsiu, perquè van agafar quan el Córdoba semblava que fugejava i que aquestes aspiracions que tenia de posar-se a promoció se li escapaven, va entrar ell, es va posar dins de la promoció i l'ha pujat a primera, vull dir, jo crec que ha complert. El Xapi com a entrenador, desconegut totalment, un gran mèrit que ha aconseguit, ja veurem què passarà a partir d'ara. Però bueno, en part alegre perquè retorna un equip que ha sigut un històric dins del futbol espanyol, vull dir que no és la primera vegada, em sembla que ja havia estat a primera divisió algun cop, és un equip que
sempre està 42 anys, segona, 42 que no, anys, que no hi era.
42 bueno, anys, Déu-n'hi-do.
Quan un club d'aquests veus que reviu una mica i es recupera, jo crec que és una bona notícia pel futbol, en general, sigui d'on sigui, eh?
En tot cas tenim tres equips que, excepte el Depor, per suposat, tant serà el Leganés, si no vaig errat, l'Eibar, perdó, l'Eibar i el Córdoba, que vaja, l'Eibar per primer cop, el Córdoba que feia 42 anys, com deia el Raül, ara que no pujava, equips que, vaja, que a mi almenys em fa il·lusió veure a primera divisió.
El Xapi haurem de veure com respon a la banqueta, si bé després de passar per la Lliga Espanyola es va formar a Anglaterra, es va formar a Holanda, per tant una mica d'aquí d'allà haurà sí, agafat i amb el Córdoba
i que porta l'escola Barça i l'escola Barça està veient que dona resultats perquè hi ha altres entrenadors també por ahí.
I pel que fa a l'eliminatòria, a mi només em sap greu per les palmes per Juan Carlos Valerón, que s'ha quedat sense la possibilitat de veure com amb les palmes pujava a la primera divisió. També, no sé si Jesús, ahir em sembla que ha estat cap de setmana, deies, de desconnexió total.
Però els informat, però no hi havia res.
Els minuts finals, 10 minuts ha durat el partit, l'afició de les Palmes que ja veia l'ascens fet una realitat, i és que les imatges, precisament un dels protagonistes és Juan Carlos Valerón, que no dona peu al que està passant. És a dir, com l'afició pot estar celebrant un ascens quan encara estem en temps afegit dins del temps reglamentari que s'ha marcat, que s'afegeix, l'afició enganxada a les porteries, trepitjant el terreny de joc, 10 minuts al partit aturat
el partit.
I a la represa el gol d'Oli Dávila i el Xavi Ferrer i el seu Córdoba que treuen la plaça a les Palmes. En fi, un final, el mateix tècnic de les Palmes deia en roda de premsa posterior al partit, el pitjor dia de la seva vida.
No, evidentment.
Ni el guió d'una pel·lícula.
I una mica els aldarulls que es van viure també a la graderia, molts aficionats donant les culpes als que havien saltat, i vaja, va ser una tangana important.
Aquí genera després el conflicte, com ara diu el Raül, entre l'afició mateixa de les Palmes, perquè no és tothom, una vegada
no,
més
jo, però que he vist
qui comet
les imatges,
aquesta acció, Déu-n'hi-do, però la gran quantitat, de
però
persones,
que he vist les imatges,
grans i petits,
es pot responsabilitzar bastant del resultat final a l'afició.
Sí, perquè
la situació que hi ha de nervis del partit perdut,
interromps el partit quan queda un minut i el tens 10 minuts aturat fins que tothom entén que s'ha d'acabar el partit, que no es pot celebrar res fins que l'àrbitre xiula al final, com passa en qualsevol altre partit. És que a mi, la veritat, no sé, suposo que us passa el mateix, no? Em sorprèn molt veure aquestes imatges, que ja dic, sorprenia els propis jugadors.
Totalment surrealista.
I a la mateixa afició. I finalment arriba aquest gol, aquí el porter també, Déu-n'hi-do, una mica la primera rematada és fluixa, no sé si l'heu vista.
Sí.
I és el mexicà Oli Dávila qui acaba empenyent aquesta pilota i l'eufòria es desferma, però cap a l'altra banda.
Us veiem bastant, estic veient aquí.
Continuem pel Xavi Ferrer.
Mira, la notícia que avui arriba al diari Marca, i diuen que l'àrbitre no va reflexar res greu en l'acte, malgrat el que va passar. O sigui, a mi això em sorprèn bastant. Diu que evidentment va haver una invasió de camp al minut 1 del temps afegit a la segona meitat, però que tot i així no ho considera una falta greu per part del camp Gran Canària.
Igual considera el moment de fer l'acte que ja tenen prou càstig.
Exacte, haver-se quedat
a
segona divisió.
Podria, no, potser no, diu, no en sabem més.
No hauria de ser
ja
així.
No hauria de ser així, però...
Home, amb tot el respecte em sembla un bon càstig, Això, no. per suposat, però vaja, en tot cas ho haurem d'intentar la propera temporada. Si us sembla, abans d'entrar a parlar del Mundial i deixar de banda ja els ascensos, si voleu podem parlar una mica del mercat de fitxatges, que està també bastant interessant, o millor dit, mercat de sortides del Barça, que això hauria de ser un capítol a part, perquè sembla que Xavi Hernández...
Això és fins i tot més interessant, no?, que els fitxatges,
home,
les sortides del Barça.
Ara mateix jo crec que sí,
I podria haver una arribada a l'Espanyol, a la Salva Sevilla.
Deixa.
Ara,
el Barça.
Ara preguntem, Raül, no t'amoïnis.
No t'agrada aquest jugador, Raül?
No, és que no m'agradi, però ja l'Espanyol ja m'ho sé, que es parlarà molt d'aquest, després no vindrà, res.
Jugant al FIFA em va fer un gol l'altre dia, Salva Sevilla.
Però no estem parlant del FIFA, estem parlant del Montreal. És el
meu punt de qualitat, Raül, no puc dir res més.
Sí, molta, no, de moment no ha dit molta qualitat, aquest punt.
No ha dit que sigui dolent el Raül Salva Sevilla, que no sigui del seu gust, sinó que fins que no estigui encarrilat no en vol parlar.
Exacte.
Sonaran molts noms per l'Espanyol com cada estiu i per qualsevol altre club.
Comencem per Xavi, si us sembla. I sembla que, vaja, tota la informació que arriba a través dels diaris, dels mitjans de comunicació, diuen que Xavi Hernández la temporada vinent o bé serà als New York City o bé serà jugant al Qatar. En tot cas, no sé si em sobta o no, però potser són les maneres en què ha passat tot plegat. Però vaja,
diuen també que la decisió la va prendre ja fa un temps, que no és d'ara.
Deien que és el maig aquesta decisió.
Exacte, ja la tenia presa.
Eliminatòria de la Champions i la pèrdua de la Lliga.
Jo, a veure, és molt respectable, s'ha de respectar, que li pot quedar un, dos anys de futbol, com a molt, i se'n va fer la retirada, la jubilació, el premi de jubilació, és el que va aconseguir amb això, amb un fitxatge d'aquest tipus. Jo, personalment, a mi m'hauria agradat que el Xavi hagués acabat al Barça. A mi m'hauria agradat que el Xavi hagués acceptat un any més de renovació, perquè, insisteixo, que també ho vam parlar la setmana passada, encara que no hagués tingut un paper prioritari a dins de l'equip al camp, sí que hauria continuat mantenint un paper prioritari a dins del vestidor. I això també és important, que dins un vestidor hi hagi també una gent en pes, és important. Mm-hmm. Aleshores, no vull dir que s'ha equivocat, és totalment respectable, però a mi m'hauria agradat que hagués sigut diferent, que hagués continuat un any més aquí, dos, i s'hagués retirat.
Estic amb el Jesús, que tota la parròquia culer hagués volgut un any més de Xavi, com a mínim un any més de Xavi al Barça, i la manera en què marxa, hi haurà un comiat, evidentment, per Xavi Hernández, de fet, des del club ja s'ha anunciat així, més que merescut, marxarà millor que ho han fet altres, Valdés, el cas més recordat i més recent, i aleshores sabrem o no sabrem realment si aquesta decisió està presa des de ja fa un temps enrere, si esperen ara, que és quan hi ha la reunió entre Bartomeu, Zubizarreta i Xavi, en què sembla que se li obren les portes més que demanar-li la continuïtat al club.
Diuen que pot fer el que vulgui.
I la reunió Luis Enrique-Xavi ha d'haver existit per força, entenem tots, i en aquesta, pel que s'ha dit, Luis Enrique no hauria pogut convèncer Xavi de la continuïtat, malgrat el dia de la roda de premsa ja va avançar que Xavi perdria el rol principal i començaria a passar a tenir un rol més secundari. És un jugador que tard o d'hora havia de plegar, però tots volíem que retirés, com ara deia el Jesús, el Barça. És una decisió personal que s'ha d'entendre i res, i ara a veure si juga, perquè de fet ja es parla d'un preacord amb un equip del Qatar, amb l'Al-Arabi.
Va haver-hi un tècnic d'allà,
el mateix entrenador que portarà aquest any l'equip, però vaja, els preacords a vegades també pagues una mica més i els acabes trencant.
Déu-n'hi-do, tu, però en tot cas, aquells que tenien tantes ganes del canvi de cicle al Barça, jo crec que ara sí que els hi podem donar el gust, que ja el tenen, perquè sense Puyol, Valdés i Xavi,
sí, però recordem,
ja hem de parlar d'altres coses.
També passarà a la selecció espanyola.
Ah, exacte. Sí.
Però bueno, la selecció espanyola ja era algo més... Jo no crec que sigui un canvi per la debacle que ha hagut, sinó que era algo ja previst.
Els grans perquè jugadors ja acostumen a...
Ja hi havia jugadors que ja insinuaven que després
del Mundial... Després de
Mundials. Exacte, jo crec que encara que no hagués, que hagués continuat endavant i hagués triomfat, s'hauria produït igual un canvi radical. Mm-hmm. Radical, per no dir total.
Sí, però en aquest has perdut l'oportunitat.
Clar, has perdut l'oportunitat
de fer jugar ja joves jugadors que...
Clar, però no, però jo crec que el que s'ha perdut en aquest Mundial és la forma de despedir-se dels jugadors, que els jugadors es podien haver despedit amb un paper molt més digne, ja no dic guanyar la final, però sí amb un paper molt més digne, i es despedeixen per la porta d'enrere, escapant-se i marxant, que sortiran de l'avió i agafaran un altre per anar-se'n de vacances, per fugir de tot, no?
Poques ganes deuen tenir,
exacte.
Eh? Déu-n'hi-do.
No, ganes de vacances et tenen segur.
Això. Avui amb Austràlia, Déu-n'hi-do.
Ja veuràs com dintre d'una setmana, 10 dies, començaran a aparèixer les fotos a Eivissa, les fotos a...
Amb tots els respectes...
No ho dubtis, per molt que hagin...
Amb tots els respectes per Austràlia, aquest partit d'avui... Veurem qui el juga també per part d'Espanya, apunta que podria entrar Reina i que podrien entrar alguns jugadors que fins ara no han jugat. Xavi no jugarà. No.
Veig que teniu ganes de parlar del Mundial, doncs vinga, va, anem a Brasil. I com molt bé dèieu, arriba aquest partit d'Espanya contra Austràlia, vaja. un final, ostres, un final que jo crec que ningú...
És el partit del Mundial.
Ningú podia imaginar-se, crec jo, un últim partit d'Espanya en aquest Mundial contra Austràlia, precisament, i sense que fos a vuitens, quarts, o el que sigui de final. Sí. Això, per segon, aquí ho anava a dir.
Dos equips, els dos eliminats, vull dir...
Sí, sí, no, apassionant, ja ho pots sentir, apassionant.
Et jugues l'honor, la dignitat de, dignitat, de no ser últim,
exacte,
de grup.
Més que honor, sí, la dignitat de no acabar últim.
L'honor i la dignitat
li
dones al que ha estat de suplent, que no ha jugat ni un minut, i el millor diu que l'honor i la dignitat aquesta que...
Te la fotis pla.
Sí, no volia dir-ho tan clarament.
Agafa el pitrall, eh?
No volia dir-ho tan clarament, però diu, a veure, sí, ens trencarem, ens arriscarem aquí ara que em donin una patada a mi, ara que venen les vacances i me'n puc anar al Carib. No, home, no.
Jo crec que no ho hem de veure així, també hem de veure com s'ha viscut aquest Mundial des de dins de la pròpia selecció espanyola, la concentració, si realment ha estat tot tan convuls el que ha passat. Les últimes declaracions de Vicente del Bosque, jo no me les he acabat de mirar, però pel que tinc entès han estat bastant explosives, les declaracions que va fer a 4, tenim l'episodi de Cesc Fàbregas també a l'entrenament, si posava o no intensitat,
també si, l'episodi de Xavi Alonso,
si el peto de Xavi Alonso, exacte, tenim una sèrie de situacions que
les aquests
darrers dies...
també em refereixo, Sergi, a les declaracions de Xavi Alonso. Un cop ha acabat el partit de Xile, sembla que, que va explotar la bomba a la concentració de la selecció espanyola.
Sí, va
espanyola,
alguns jugadors, però ell
sobre es quedava,
ell va fer un partidat,
es quedava molt net, i els seus partits el Xavi Alonso, si un dels que, pobret,
sí.
Millor que no hagués jugat, eh?
Moltes declaracions creuades entre jugadors, això és cert, de la selecció espanyola aquests dies, des del Mundial, des del Brasil, on ells ja estan convivint, i pel que fa al joc, una mica, sí que n'he sentit més d'un que s'agafa al fet que simplement, senzillament, els dos rivals han estat millors contra els quals han perdut, és a dir, contra Holanda i contra Xile.
Evidentment han estat millors perquè han guanyat, però també
després has d'analitzar les claus de la derrota, perquè
a mi el que m'ha agradat
després de la derrota amb Holanda són esperes que Xile s'ha de guanyar el partit.
Les últimes declaracions del Vicente del Bosque, en quant exculpa, perquè tot s'ha centrat que clar, ha acabat el Barça i s'ha acabat la selecció. En bona part és així, però ell exculpa totalment la mala temporada del Barça, el moment de forma dels jugadors del Barça així, i ho engloba a tots. Diu, a veure, no solament el Barça, sinó que altres també estan malament i altres també d'això. Vull dir que és una mica el que dèiem la setmana passada al Vicente del Bosque, no sé si recordeu, de que jo, bueno, el conec personalment i bastant, i és un senyor de cap a peus, i és un senyor que assumirà la responsabilitat que li toqui assumir i que no senyalarà a ningú amb el dit, per molt que hagi hagut creuaments de xonses i que en un entrenament hagi castigat el Cesc i així. Vull dir, això ho té i ho està demostrant.
Doncs hi ha hagut molta gent, Jesús, que aquests últims dies ha fet referència a Vicente del Bosque i ha recordat que l'èxit d'aquesta selecció ve de l'anterior seleccionador, que és Luis Aragonés, i que Vicente del Bosque no ha sabut gestionar aquesta continuïtat.
Després d'haver guanyat un Mundial i una Eurocopa, dir que no s'ha pogut gestionar-ho...
Té collons.
És, no sé qui ho ha dit, però el que ho ha dit és una bestiesa que no en té ni idea. Així de clar. A veure, no pots dir això. Pots dir que no s'ha pogut gestionar un canvi generacional, no s'ha pogut frenar temps a un equip i transformar-lo i així. Però dir-li que no s'ha pogut gestionar l'herència del Luis Aragonés, això és una aberració. I a més, quan el Vicente del Bosque sempre, amb totes les seves declaracions, ha fet referència a l'herència que li havia deixat a Luis Aragonés i que ell l'únic que havia
pogut
fer ha sigut una continuïtat. Uh-huh. Sempre. Vull dir que no s'ha apropiat de res ell. Al contrari.
Totalment.
Que se li
pot dir, encara que sigui madridista, la veritat, com a persona el conec i sóc un gran defensor de Vicente del Bosque, insisteixo.
I igualment, penses que després d'aquest Mundial rodaran caps, entre ells el del seleccionador?
És difícil de dir. A veure, la federació, la intenció de la federació, i per el que s'ha informat i per el que sé de fonts bastant directes i així, volen que continuï, segueixen confiant en ell. I ell, jo m'imagino, no he tingut ocasió de parlar amb ell, però sí que coneixent la seva mentalitat, ell demanarà unes condicions per fer aquest relleu. A ell li agrada molt la figura que teníem el Fernando Hierro, d'un enllaç, d'una persona que hagi sigut jugador de futbol, un jugador de futbol recent, que els jugadors encara tinguin referències, que l'hagin vist i així, i que estigui al costat dels jugadors.
Que tots el coneguin.
Com enllaç, que tot el coneguin, no un que no coneixen de joc, sinó... i vol aquesta figura, la tenia en Fernando Hierro, que les coses també madridista, però que va fer una gran tasca en aquest sentit, i vol recuperar-la, llavors posarà unes condicions, posarà això i dirà els seus noms, que no seran qualsevol, i voldrà, no m'estranyaria gens que els noms anessin per Puyol, perquè li té una gran admiració amb el Puyol, a Vicente del Bosque.
Sí, sí.
Cert.
I vol aquesta figura, i si, a veure, si li donen les condicions... Ell, a veure, penseu que el treball de la selecció, parlem de la selecció de la que ha estat al Mundial i així, però el treball de la selecció comença, i Vicente del Bosque, amb això està bastant implicat, amb els equips ja, amb els sub-17. Vull dir, tots van pujant, vull dir, és que el canvi generacional que tots esperem, la revolució així, la revolució serà de que pujaran 5 o 6 del...
És la Rojita.
De la Rojita, i es mantindrà un bloc base dels que encara estan... I amb això es farà un equip, però un equip que serà una mica el que li ha passat al Barça els últims anys. Vull dir que serà un traspàs, però que la gent, a veure, no necessita una adaptació, no necessita una culpació, ja sap el que es treballa. I jo crec que la idea de la federació va en aquest sentit, de dir, a veure, si tenim una tasca ben feta, que ve de baix, que s'està treballant bé, que es coneixen tots, que tenen la mateixa forma de jugar i així, doncs una bona forma de mantindre és mantenir la mateixa persona i fer aquest canvi. Després, al marge, que li podem aixecar a Del Bosque, que no ha fet els canvis a temps, que no ha fet la revolució a introduir gent nova a temps, que s'ha esperat massa, que ha volgut premiar amb aquests que estaven ara. Totes aquestes coses són criticables o tot, però bueno... Jo crec que la idea és aquesta.
Sí, és que malgrat la batacada que ha rebut la selecció espanyola en aquest Mundial, jo crec que els aficionats de la Roja no han de patir tampoc massa pel futur, perquè amb el que ve...
Era, quan hi ha un altre Mundial i una altra Eurocopa i una altra Eurocopa, és molt difícil.
Clar.
Era, però està allà... I
home, també era difícil caure d'aquesta manera, eh? O sigui, sí, ho han
també,
fet tot.
També. Però bueno, però vaja. Que a veure, que és una selecció, jo crec que pot tindre altres èxits o estar a un primer pla. Jo crec que sí, que pot estar-hi.
En tot cas, quin Mundial que estem vivint, un Mundial ple de sorpreses, ni tan sols Brasil ho té encara fet del tot. Podria perdre contra Camerún avui mateix, cosa que dubto bastant que passi.
Camerún no passa per molt bon moment.
No, precisament no passa pel millor moment, però vaja, en tot cas, Brasil i Mèxic ho tenen no fet, perquè Mèxic s'ha d'enfrontar encara a Croàcia.
I que Croàcia no està jugant malament.
El Rayo està amb Croàcia i Mèxic, no ho té fet, Mèxic.
Déu-n'hi-do, home, estaria bo, que amb un empat i que Brasil perdés contra Camerún, vaja, això ja és per imaginar-me coses, però no dubto molt que passi.
Home, crec que, no deixem ara Canarinha fora, que ens quedarem una mica sense espectacle, sí, també en aquest Mundial.
Home, m'agradaria,
que caigués. Tampoc està sent massa l'espectacle, eh? El primer partit, sí, un gran partit de Neymar i que va jugar bé, el segon partit, molt desaparegut, un dels pocs que es va salvar va ser Neymar, precisament, i poca cosa, eh? No van fer...
Bueno, més del mateix amb Argentina i amb la famosa Bèlgica, que tothom parlava de Bèlgica, que va traient els resultats molt resultadistes, però a base de tampoc brillar amb el seu gran joc, eh?
No, a base d'un jugador que és Eden Hazard.
Sí.
Sí, sí, bàsicament, perquè Fellaini no és que sigui tampoc una gran estrella.
No és difícil que jugui millor que el que ho ha fet durant la temporada amb el Manchester United.
Això per suposat. Els que ho tenen fet són Holanda i Xile. Aquests dos no tenen cap mena de problema de fer-se front entre ells. Serà un partit tan apassionant com el d'Austràlia contra Espanya, segurament, però potser per lluitar, no sé si voldran aconseguir aquest primer lloc, perquè un primer lloc al grup B on estan ficats els porta a enfrontar-se a Brasil en cas que quedi primera de grup a vuitens de final.
O si queda segona.
O si queda segona, clar.
És que juguen a la mateixa hora, a més, tots, ara. Vull dir que és... Els grups que hi ha en els creuaments juguen a la mateixa hora.
Estarà entretingut.
A les mateixes hores.
En tot cas.
La gràcia està en el grup de Portugal, que hi va empatar amb Estats Units a última hora. En aquest grup hi ha també Alemanya.
Exacte. I Alemanya, Estats Units, Ghana i Portugal.
S'han d'enfrontar Alemanya i Estats Units. Qui és el seleccionador
dels
Estats
dos,
Units?
Eh?
Jürgen Klinsmann.
I un empat els classifica tots
i
dos.
I un empat classificaria tots dos. És a dir que Portugal ja comencen
a patir
per si es pacta un empat.
Portugal, inclús guanyant, crec que necessita una golejada.
Sí, correcte. Hauria de fer 4 o 5 gols a Ghana. De fet... El primer partit de Portugal...
Se'n van dur 4. Sí, va veure 4 gols, va ser
un espectacle, però pels alemanys, pel seu rival. I ahir hi va haver una certa millora en el joc de Portugal i moltes crítiques a Cristiano Ronaldo, que...
Com és habitual, no, la selecció portuguesa.
No són, almenys per mi no són compartides, com la resta de la selecció, el seu joc, és més en alguns moments, agafant les responsabilitats i jugant fàcil, sense complicar-se la vida. És cert que encara no ha marcat, però mira, ahir a última hora va donar l'assistència de gol amb la seva centrada, i un empat que manté en vida Portugal, que si no recordem, sumaria 2 derrotes ja i estaria fora.
Sí, però Cristiano Ronaldo tampoc el primer partit va estar desaparegut.
El primer com tothom, Jesús.
Sí, com tots, però bueno. Però amb el jugador que li toca la responsabilitat, pots dir, ho ha intentat tot, però no l'han acompanyat els altres. Però quan dius que tampoc ha estat...
És la seva responsabilitat al final, diferent. No? De carregar amb...
Sí, el millor a Portugal també en el joc va durar 10 minuts, eh? 10 minuts de primera meitat, que veies que sí que portava el pes i que teòricament s'ensumava que seria la tònica del partit, marca el gol Nani, i a partir d'allà 5 minutets més de Portugal i els Estats Units, que no va arronsar gens els braços i va apretar fort.
No, era merescuda la remuntada de... dels Estats Units, clarament ahir Portugal es va trobar de fet amb el gol de Nani, un regal dins l'àrea i l'aprofita i mira, finalment treu aquest empat a última hora, però vaja, és un grup on Alemanya era evident que imposaria la seva superioritat, sí,
però també
en el Mundial.
Què va fer, amb gana?
Correcte, aquí el que dèiem ara, quin Mundial, boig, sí. I ahir Algèria...
Exacte, vull dir.
Que en van marcar 4 a
poder el millor partit del Mundial. No, Algèria, Costa Rica no va ser,
No.
Corea del Sur.
Preguntava, exacte, Corea del Sur.
2-4, sí.
Però és que, a veure, recordeu que la setmana passada parlàvem de l'espectacular partit Itàlia-Anglaterra.
Itàlia que
ja està fora, Itàlia perd el segon partit. Vull dir,
i Costa Rica classificats,
totalment.
En tot cas, hi ha un parell de partits interessantíssims, com dèiem, al grup G tenim aquest Portugal contra Ghana i Estats Units contra Alemanya. Ghana encara amb opcions de passar, si Alemanya guanya Estats Units i Ghana guanya Portugal, passaria Ghana, en tot cas, però vaja, en tot cas s'haurà de veure. Ara anem al grup a mi que més m'interessa poder, que és el grup D, on hi ha Costa Rica, Itàlia, Uruguai i Anglaterra, però d'altra banda, per mi, una de les sorpreses no pot ser perquè estiguin allà, sinó de la manera que estan arribant. França.
També.
Òbviament t'imaginaves que França hi seria.
Una sorpresa és Costa Rica, però bueno, parlant de França.
Però imagina't, jo a França no tenia cap mena d'esperança que poguessin jugar com estan jugant a hores d'ara i amb Benzema en plan estel·lar, que és el que està passant ara mateix. De fet, el grup tampoc és per llançar coets, jugant contra Ecuador, Suïssa i Hondures. Però en tot cas, li preguntava l'altre dia a un company, preguntava, França, creus que és un candidat a guanyar el títol?
Ara en aquest moment, tal com estan les coses, sí.
Totalment.
En aquest moment sí. Però és que França és una selecció sorprenent, perquè jo crec que t'analitzes els últims mundials, les últimes èpoques i així, i com a equip ha tingut grans equips.
Mm-hmm. Exacte.
Com a jugadors i així, ostres, ha tingut seleccions molt bones.
Sí.
Molt bones de jugar, de dir... I s'ha muntat el gran pitote allà, per un any per una cosa, l'altre any per un altre, l'altre per un altre... tot de convulsions, tot de coses, si no ha aconseguit res.
Home, fa només 2 mundials que va arribar a la final, tampoc.
Exacte, sí, però vull dir, sempre amb algun merder pel mig.
Sí.
Els últims temps sempre ha hagut un merder pel mig. Amb aquest mundial han començat bé, que se sàpiga, merders no n'ha hagut cap, gran, i tornen a tindre una gran selecció, jo crec que té una gran selecció.
És a dir, que si no passa res al vestidor,
exacte,
la cosa funciona al camp.
Que a vegades pot passar.
Les coses són així. Sí, sí. Hi ha d'haver conjura de vestidor per tirar endavant, per molt gran selecció que tinguis, com ara apuntava el Jesús, ja has demostrat després que quedes fora la primera de canvis. En canvi, en aquesta ocasió, de moment, 5 gols l'altre dia amb Suïssa.
No, i jugant força bé.
Després no les van venir a veure, i Suïssa va marcar 2 gols, i si la cosa dura una estona més, fa un tercer i un quart... Tampoc ho has d'aturar, aquestes coses.
No,
clar, que aquí
sí,
ja,
però...
deixams ja hi haurà marcat també els seus, sí. Però vaja, abans havia fet la feina, evidentment. Amb 5 gols no els fas a cada partit del Mundial.
És difícil que se l'escapés.
De moment, la derrota més sonada és la d'Espanya amb Holanda.
Sí,
I la d'Itàlia.
El 5-1.
I l'Itàlia amb Costa Rica.
Però per golejada.
Sí. Costa Rica, bueno, sí, per golejada.
Ara anem.
No,
anem al grup de la mort.
L'altre dia els comentaristes contents amb el 5-0 de França-Suïssa, si la cosa acabava així, a falta de 10 minuts, ja celebraven que no seria la selecció espanyola, no passaria la història com la golejada més cruel d'aquest Mundial. va faltar temps per dir-ho, els suïssos van fer dos gols.
Déu-n'hi-do.
Els van anar així.
Anem al grup de la mort, anem al grup D, on, Déu-n'hi-do, tothom esperava que Itàlia, Uruguai i Anglaterra donarien guerra, però Costa Rica, que s'hagi plantat com la gran sorpresa d'aquest Mundial...
està classificada.
Exacte, estan classificats, no han de patir absolutament res, juguen contra Anglaterra, que tampoc han de patir perquè ja estan fora, l'únic que han de fer és salvar l'honor, si és que...
Aquest grup mereix un anàlisi psicològic, jo crec.
Sí, sí.
Tenim una psicòloga a la casa, no? No sé què vingués, analitzar aquest grup perquè...
Déu-n'hi-do,
escolteu-me, és una mica un grup sorprenent, sorprenent. Sí, 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 sí. Després de veure l'Itàlia i Anglaterra a la primera jornada, és que jo quasi apostava per qualsevol de les dues.
Sí, sí,
per
sí.
Qualsevol de les dues podia apostar. Anglaterra se'n va al carrer a les primeres de canvi, Itàlia perd amb Costa Rica, vull dir, dius, ostres...
Sí, sí, i a més Itàlia s'ha de guanyar, o Uruguai.
Uruguai comença malament i després a refar.
Ens quedarem amb les ganes de veure si Anglaterra hagués pogut fer alguna cosa més, hagués pogut començar a desplegar un joc que el portés a semifinals, final, quedarà aquí la història en aquest Mundial. Al final són tres partits que has de disputar i quan les eliminatòries passen tan ràpid... sí. Si no tens el dia...
No, clar, vull dir...
L'altre dia Itàlia no va fer cap gol, finalment es troba amb el gol de Costa Rica i a patir.
I en el
cas d'Anglaterra, en la primera jornada, ens va sorprendre a tots el partit d'Itàlia, però també el d'Anglaterra, una selecció que no sabíem com arribava.
Que van perdre, però que podria haver sigut al revés el partit, vull dir...
Sí, sí, Déu-n'hi-do, ha estat tota una sorpresa.
I ves que no ens quedem sense Itàlia, també.
I ves que no ens quedem sense Itàlia.
Sí, Costa Rica i Uruguai, els classificats.
Sí, sí, totalment. De fet, és evident que els equips americans estan molt forts en general.
Uruguai va donar molt bona imatge, el segon partit.
I tant.
Segon partit, Uruguai.
Luis Suárez, sobretot.
Dius, ostres...
Luis Suárez.
Sort que arribava tocat.
Sí, sí, doncs mira, el Luis Suárez és per on jo volia continuar parlant una mica, i és que és portada avui al web de Mundo Deportivo, Luis Suárez, que sona pel Barça. Ara de cop i volta.
Sona pel Barça, sí. Ja des de fa una setmana o així, a veure, aquí ja...
Per Barça i per Madrid, ojo.
Per
Barça i per Madrid.
Sí, home, és un gran per
dos. Ell es deixa estimar pels dos.
Ell es deixa estimar pels dos, i el Barça juga amb un avantatge, entre cometes, que és la seva dona.
El vincle amb la ciutat.
La seva dona viu a tota la família, els seus pares, tota la família viu a Castelldefels. A més, són veïns de Luis Enrique.
Mira.
Sí, és la mateixa família de...
Podran fer costelles.
La dona és la mateixa comunitat que viu a Luis Enrique. I aleshores, ell es veu que ve contínuament aquí. No se sabia, ni se l'havia enganxat ni res, però que ve contínuament aquí, quan tenen vacances...
Tens tot el dret si tens la família.
Exacte, i aleshores, això pues, li pot tirar, la dona li fa més gràcia. Això, per el que diuen, la dona li faria més gràcia estar a Barcelona que d'això ens ha... Però aquí hi ha una cosa que m'inquieta a mi, que és que aquest any el Florentino Pérez el veig molt tranquil.
Sí.
I el Florentino Pérez, perquè quan ara... està tan tranquil, no m'estranyaria que tingués alguna cosa fet. Diu, no, després del Mundial ja farem.
Perquè ara està pendent del Mundial. Està pendent de la selecció.
Tu creus?
Home, ell sempre fitxa el millor del Mundial.
Té esperances, encara que amb una victòria contra Austràlia passi...
Totes les històries cada estiu del Madrid comencen quasi abans d'acabar la temporada... dient que no, que ells no van per ningú i així, després comença d'això, després comença ja la guerra i que van a convèncer el jugador i així, i comencen, són molt llargues les històries,
sí.
I acaben fitxant pagant el que podien haver pagat el primer dia, i el volem, doncs paguem, ja està.
Potser Jesús des de la capital li han dit que el protagonisme ara aquests dies ha de ser pel rei Felip VI.
No crec que sigui això.
Que ja anunciarà el fitxatge galàctic d'aquests dies.
Tinc la sensació que té algú fet. No sé si és Luis Suárez qui és, però jo tinc la sensació que aquest any ho té lligat ja.
Perquè Luis Suárez ja va dir que abandonava o va deixar entreveure la Premier sí o sí.
Ell vol el canvi.
La decepció amb el Liverpool aquest any ha estat sonada.
Ell vol el canvi i li tira molt la Lliga Espanyola. Mm-hmm. En aquest moment, bueno, la Lliga Espanyola li tira molt les peles, imagino. Si Itàlia li donen el triple, se'n va a Itàlia. No tinc cap dubte. No tinc cap... A veure, siguem realistes.
Sí, home, clar.
Jo em puc creure el acord a uns colors i així, m'ho puc creure amb un Xavi, amb un Puyol, amb un Raúl González del Madrid, amb un Guti, amb aquesta gent m'ho puc creure. Però amb tots aquests que van amunt i avall, a veure, que amb els colors no existeixen. Jo de pequeño al Barça i de pequeño de Xonses, vamos, home, això...
Quins noms més es vinculen amb el Barça, a la redacció del Mundo Deportivo, Jesús?
Tots.
Veure, sí.
Exacte, però tanquem el cercle, els que realment...
És que
de Bravo no tenim més notícia.
No, però Bravo jo crec que està fet, que és una qüestió simplement d'oficialitzar-ho i ja està.
Esperant que acabi el Mundial, imagino, en tot cas, que acabi el Mundial per... Ara ho diré. Ostres, no em surt pas tu. De Xile, ostres. Anava a dir Uruguai.
El Mundial del Brasil.
No és d'Uruguai, exacte.
Vull dir, a veure, el Barça, tampoc jo crec que hi hagin grans fitxatges més, eh? A veure, hi han fitxat el Rakitic, han fitxat un porter...
Un entrenador.
Han fitxat dos porters. Heu fitxat dos porters. Confirmació, esperem la confirmació oficial del Bravo, però...
Però l'altre ja està fet.
I què en penseu de Bravo, ja que hi som? Porter de 30 anys, per 12
minuts. A veure, Bravo, jo crec, que ho ha demostrat, però ho ha demostrat aquí al Mundial, és un bon porter. Com siguin, ho ha demostrat a la Real Societat. Alguns l'acusen que és una mica irregular, de que té grans partits i després el fa les sessions, però jo crec que tots els
com la majoria tenen, de porters, exacte.
Tots els porters estrany... tenen un punt d'irregularitat i que es nota més que en qualsevol altre jugador, perquè un punt d'irregularitat amb un jugador al mig del camp doncs pot passar una mica desapercebut i amb exacte. Un porter pot ser dos gols.
Sí, sí.
Clar. Ell ve amb la mentalitat, i més o menys ho ha deixat entreveure i així, de que, a veure, que ell ve a ser titular. Ve a ser titular, i ell lluitarà per ser titular. Però accepta el paper. Perquè ell ho sap que ho fitxen com a segon. Mm-hmm. Ell sap que ho fitxen com a segon, però accepta el paper, però convençut que acabarà titular. I, en part, a mi no m'estranyaria. A veure,
jo, d'entrada, amb la seva experiència, té números per passar per davant de Ter Stegen.
Ter Stegen és una incògnita.
Mm-hmm.
I Ter Stegen, potser, aterrissa aquí, aterra aquí, i dius, ostres... I potser pues, li està bé tindre un paper secundari una temporada o així i que un altre estigui pel davant i acabar d'acoplar-se. Igual li va bé, també, no sé. Jo crec que encara que en teoria Ter Stegen serà el porter titular del Barça de començament, ja veurem com acabarà la cosa. No, no ho tinc tan clar, que acabi així.
Parlem de dos porters. A mi el que em preocupa és un tercer porter que sigui Jordi Masip.
Sí.
Millor que marxi cedit.
Sí. Seria el millor. Per ell seria el millor.
Perquè quedar com a tercer porter...
Per ell seria el millor.
Frenar la progressió d'un porter...
Per ell seria el millor...
Que de moment, aquesta temporada amb el B ha demostrat que està per davant d'altres noms, com per exemple Oyer Olazábal.
Sí, sí, sí. Però jo crec que seria el millor. A veure, Masip, per acabar-se de fer i per acabar de mostrar, ja aniria bé que se n'anés amb el Xapi Ferrer o Córdoba recent pujat a primera, amb un equip així, que es n'anés fent, que anés jugant contra tots... No li aniria malament.
O més a prop, aquí, a la Ciutat Esportiva, a Dani Jarque.
L'Espanyol B vols que vagi a jugar?
Sí, però cedits del Barça, l'Espanyol no estan ben vistos, els cedits del Barça, com a cedits. Traspassats, sí. O sigui, quan fitxen un jugador del Barça, com ha passat molt històricament
sí,
i així...
Sí, però ja quan tenen 30 i escaig...
quan també van els Simaos i companyia,
exacte.
Sí, però té bon rendiment, de jugadors, l'Espanyol, en aquest sentit...
Sí, però vaja, podríem comptar amb comptagotes, eh?
No, ja.
Un últim punt per acabar, un últim punt en clau del mercat de fitxatges, i és que un altre nom que sona pel Barça és Cuadrado.
Cuadrado.
Fa temps que sona aquest.
Aquest també. Fa temps que sona, fa temporades que sona, diria, fins
sí,
i tot.
Jo crec que són els objectius del Barça. Abans que apuntaves tu que quins jugadors sonaven, jo crec que els objectius del Barça és, amb els dos porters lligats, que jo crec que estan lligats al Bravo i així, amb el Rakitic, és Cuadrado i Luis Suárez. Jo crec que si es fan aquests dos fitxatges, que no són baratos i no són fàcils, jo no crec que hi hagi gran incorporació més.
Igualment, on deixa aquest fitxatge de Dani Alves? On deixa aquest fitxatge de Cuadrado? On el deixaria en cas que fitxés pel Barça, Cuadrado, a Dani Alves? Ell ja està molt tranquil, Dani Alves. Ell encara
Dani
parla
Alves
com a jugador del Barça.
Sí, sí, no, i la intenció és que es quedi. Però bueno, potser li va bé tindre un competidor... amb condicions, el Dani Alves, que és d'aquests que es posa les piles, eh? Uh-huh. És d'aquests que t'afluja i així, però quan l'empenten s'hi posa les piles. Pot ser bo pel Barça, una competició així.
Les piles esperem que les posi des de la banqueta Luis Enrique.
Luis Enrique també.
I si ve Cuadrado, evidentment fa una competència directa,
totalment.
A Dani Alves, que al moment tampoc no hi ha hagut molta pronúncia per part dels culers sobre si es prefereix que marxi Dani Alves o no. S'han obert grans debats.
En principi es parlava de la seva continuïtat.
Crec que és un jugador que com Xavi ens hagués agradat i ens agradaria que continués.
Sí, sí, sí.
Xavi ja sabem que a falta d'oficialització no continuarà. Dani Alves, com ara apunteu, molt tranquil, quan passi el Mundial segurament també parlarà.
Exacte.
Veurem, encara queda molt estiu per endavant, queda molt mercato, l'anirem analitzant aquí al 104 a fons, matins en xarxa. Ho hem parlat avui amb el Jesús Galindo, Sergi Alemany i Raül Orgalés, els tres, moltíssimes gràcies. Bona revetlla de Sant Joan.
Gràcies.
I fins la setmana que ve.
Adéu.